Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. Què fem per València i per la gent que està patint allà? Aquesta pregunta la va formular aquest diumenge el Papa, al final de l'Àngelus, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà i per a tot el món. És la veu de la canalització de la necessitat, de l'emergència i, de vegades, de la desesperació. Més de 200 morts, segons els últims balanços, i moltíssims damnificats, entre ells persones que han perdut casa i negoci, són el motiu de la solidaritat i l'acció que l'Església ha posat en marxa de manera més intensa des d'aquest cap de setmana, a través de Càritas, a València i a tot arreu, de nombroses parròquies i de centenars de voluntaris. És la resposta evangèlica que podríem adaptar així. Et vaig necessitar i em vas ajudar. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 4 de novembre, memòria de Sant Carles Borromeu, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem per començar?
Doncs mira, des dels serveis informatius hem estat i estem molt pendents d'aquest temporal que està causant estralls al País Valencià, però també a Catalunya. Al Principat, el govern demana extremar les precaucions per aquesta pluja a 6 comarques de la província de Barcelona i evitar les zones inundables i les més pròximes a les rieres. A tot això, Protecció Civil també demana restringir tota aquella mobilitat innecessària i recomana als treballadors que es quedin als llocs de feina. També demana a pares i mares que no vagin a buscar els seus fills a l'escola perquè diuen que els centres a hores d'ara són llocs segurs. Aquest matí i migdia recordem que s'han enviat alertes per pluges torrencials al Barcelonès, al Garraf, al Maresme, al Vallès Oriental i Occidental i al Baix Llobregat. I els últims en rebre aquest avís han estat els veïns de la Selva. El govern també ha restringit per avui la mobilitat a 9 comarques de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. I a aquesta hora es troba interrompuda la circulació de trens d'alta velocitat des de Barcelona per acumulació d'aigua al carril del túnel del Prat. Ho ha confirmat fa uns minuts el ministre de Transports, Òscar Puente. De moment no se sap quan es podrà restablir el servei. En canvi, sí que es preveu que a aquesta hora ja tornin a funcionar els trens de Rodalies. Recordem que el servei s'ha suspès aquest matí arran de l'alerta per pluges intenses que envia la Generalitat. A les 11, de fet, Rodalies ja anunciava que aturava la circulació de tots els trens a totes les xarxes de Catalunya davant d'aquestes condicions meteorològiques adverses. I, per altra banda, també a aquesta hora s'està ja recuperant la normalitat a la xarxa de metro de Barcelona. I, mentrestant, el govern espanyol xifra en 217 les víctimes pel temporal d'Anna a tot l'estat, la gran majoria de les quals s'han notificat al País Valencià. La Unitat Militar d'Emergències confirma que de moment no han localitzat víctimes mortals al pàrquing subterrani del centre comercial Bonaire. N'estan molt pendents perquè era el centre comercial més gran de València. Els efectius de moment han inspeccionat els 50 primers vehicles. I, per cert, la vicepresidenta del govern espanyol i també ministra de Treball, Yolanda Díaz, diu que el Ministeri prohibirà els acomiadaments a les persones que no hagin pogut anar a treballar per les conseqüències d'aquest temporal. La ministra recorda que si els ciutadans s'absenten del lloc de... es poden absentar d'aquell lloc de feina, si el desplaçament suposa un risc per la seva seguretat, si s'ha d'atendre algun familiar o desaparegut, o fer-se càrrec també de fer alguna gestió d'algun familiar que ha perdut la vida, o si el treballador també ha perdut casa seva i, per tant, no pot anar a treballar, o, per últim, Ignasi, si s'han de fer càrrec d'algun familiar perquè han tancat escoles, residències o altres serveis públics. Aquest és l'avís que feia ara fa uns minuts també la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Seguim molt pendents de les conseqüències d'aquest aiguat. Gràcies, Júlia.
A tu.
Resum informatiu molt centrat també en aquesta dana, en aquests aiguats. Us explicarem també que diversos grups de sacerdots, religiosos i joves procedents de diferents localitats de l'Arxidiòcesi de València s'han unit als voluntaris coordinats per la Generalitat Valenciana a través del Centre de Voluntariat instal·lat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de la capital valenciana. A més, canviant de qüestió, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà dissabte 23 de novembre a partir de les 11 del matí la beatificació dels màrtirs Gaietà Clausellas, sacerdot nascut el 1863, i Antoni Tort, Fidel Laic, també nascut, en aquest cas, el 1895. Ràdio Estel oferirà aquesta beatificació, per a la qual ja s'han posat en marxa la distribució d'invitacions. I el papa demana pregària pels pares que han perdut un fill. En la seva intenció d'aquest mes de novembre, Francesc invita tothom a pregar perquè tots els pares i mares que ploren la mort d'un fill o una filla trobin suport a la comunitat i obtinguin de l'esperit consolador la pau del cor. Després del bloc informatiu entrevistarem Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Parlarem amb ell de la cadena de pregària per les vocacions organitzada per al novembre des de les diòcesis amb seu a Catalunya. Enguany amb el lema Facis la vostra voluntat. I a la segona part tindrem, com cada dilluns, la secció La veu de Càritas, amb actualitat i agenda. Avui tindrem un testimoni molt centrat en els aiguats de València, Castella-La Manxa i Andalusia, concretament Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya. Parlarem del protocol que Càritas Espanyola té en marxa per a la campanya d'emergència davant d'aquestes greus inundacions, especialment a les províncies de València i Albacete. Això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i també amb la Montserrat Creus, avui coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ja sabeu que el Sense distància també us acompanya al vespre i a la nit per Ànima Estel. El papa ha recordat aquest diumenge novament les víctimes i els afectats per als aiguats causats per la Dana a València i en altres zones properes, especialment a Castella-La Manxa. Ha estat al final de la pregària de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà quan Francesc ha mostrat la seva preocupació per la dramàtica realitat de la comunitat valenciana amb més de 200 morts.
Continuem a pregar.
Seguim pregant per València i altres pobles d'Espanya.
I altres pobles d'Espanya. Que sofren tanto.
Que pateixen moltíssim aquests dies. Què faig jo per la gent de València?
Faccio io per la gent de València. Prego.
Prego, ofereixo alguna cosa. Cosa. Penseu en aquesta pregunta. També aquests últims dies el pontífex havia manifestat la seva commoció pels tràgics esdeveniments i va enviar un missatge, per exemple, de solidaritat al president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello. A més, va telefonar durant aquest cap de setmana en algunes ocasions personalment a l'arcabisbe de València, Enrique Benavent. En aquesta conversa telefònica, d'acord amb Benavent, el papa li va sol·licitar que estengués la seva proximitat a tothom, especialment a les víctimes i a les famílies que travessen moments de tant de dolor. D'altra banda, en la mateixa reflexió d'aquest diumenge al migdia, el Sant Pare ha expressat el seu desig que el diàleg substitueixi les armes. Ha estat en saludar un col·lectiu de defensa de l'aplicació d'un article de la Constitució italiana precisament sobre la prohibició de les guerres.
La guerra,
que la guerra sigui prohibida i que s'afrontin les qüestions amb el dret i les negociacions. Que callin les armes i que es doni espai al diàleg. Preguem per la martiritzada Ucraïna, Palestina, Israel, el Sudan del Sud.
La martiriata Ucraïna, la Palestina, Israel, Myanmar, el Sudan.
I en comentar l'Evangeli d'aquest diumenge, 31è durant l'any, el bisbe de Roma ha recordat un pensament inclòs en la recent encíclica publicada d'Ilexit Nos, ell ens va estimar. Ha recordat concretament que el cor és la font i l'arrel de totes les altres potències, conviccions, passions i eleccions. El papa ha fet seves les paraules de Jesús quan diu que la font de tot és l'amor i que no hem de separar mai Déu dels éssers humans. Francesc ha afirmat que no expliquen les pràctiques exteriors aquest amor, sinó com ens estimem entre nosaltres. Mentrestant, i tornant a la tragèdia per la Dana a la Mediterrània, l'arcabisbat de València ha anunciat que des del dolor i la consternació per tot el que s'ha viscut a l'arxidiòcesi, l'Església Valenciana fa una crida a la solidaritat que s'expressi en la col·lecta d'aquest diumenge vinent, aquest cap de setmana, millor dit, amb la Diada de l'Església Diocesana, i que serà destinada íntegrament a les parròquies afectades pel temporal. Les parròquies valencianes i tots els moviments de l'arxidiòcesi segueixen col·laborant en la ubicació de centres de recollida de roba, aliments i articles de necessitats bàsiques, mentre que les donacions econòmiques directes es fan a través de Càritas València. Durant tot el cap de setmana, que va començar de fet divendres, Tots Sants, milers de voluntaris s'han posat a disposició de les necessitats dels més afectats, entre ells nombrosos grups mobilitzats des del sí de la mateixa Església Arxidiocesana i la província eclesiàstica de València. Així, diversos grups de sacerdots, religiosos i joves procedents de les diferents localitats de l'arxidiòcesi s'han unit als voluntaris coordinats per la Generalitat Valenciana a través del centre instal·lat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. L'arcabisbe Enrique Benavent, acompanyat pel vicari episcopal de la zona, Jesús Corbí, ha visitat les localitats més afectades en aquestes últimes hores per acompanyar els veïns, concretament Paiporta, Picanya, Aldaia i els barris de la Torre i Castellà. L'arcabisbat ha habilitat les instal·lacions disponibles per ajudar els afectats davant d'aquesta emergència, mentre el capítol de la Catedral de València ha anunciat que farà una donació de 150.000 euros. Des de la diòcesi de Tortosa, més propera a nosaltres, de la qual Benavent va ser precisament bisbe fins ara fa un any, les col·lectes dominicals de les localitats d'Arnes, Horta de Sant Joan i Pinell del Brai es destinaran a Càritas València. D'altra banda, recordem que les persones que vulguin col·laborar amb la campanya d'ajuda als damnificats per la Dana poden fer-ho a través de Càritas Espanyola. Avui a la secció La veu de Càritas precisament parlarem d'aquesta canalització que fa Càritas. Destaquem igualment que han començat algunes celebracions diocesanes a Catalunya pels difunts de València. A la Catedral de Lleida, més d'un centenar de fidels es van aplegar dissabte a la missa per les víctimes d'aquests aiguats, coincidint amb la commemoració dels fidels difunts. Va ser presidida pel bisbe Salvador Jiménez Valls, que va ser, durant 9 anys, ara fa un temps ja, vicari dels pobles més afectats per aquesta dana. Jiménez Valls va celebrar l'Eucaristia acompanyat pel bisbe emèrit Joan Piris, que també ha crescut a l'arxidiòcesi de València, a banda d'un gran nombre de preveres, concelebrants i diaques assistents del bisbat de Lleida. Davant de més de 120 feligresos, entre ells diverses autoritats, com ara l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, el bisbe Salvador Jiménez va explicar que el mateix dia havia parlat amb l'arcabisbe de València per explicar-li que es faria aquesta missa i li ha transmès la solidaritat de la gent. També Benavent li va dir que la gent estava molt espantada, motiu pel qual els cristians estem units en la pregària i hem de pregar, segons va dir el bisbe de Lleida, per tots els qui pateixen, així com per l'ànima dels més de 200 morts que tenim al cor a la diòcesi de Lleida i arreu del món.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem ara de tema per parlar d'una previsió important, i és que el 23 de novembre, dissabte, a partir de les 11 del matí, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà la beatificació de Gaietà Clausellas i Bellver, sacerdot nascut el 1863, i Antoni Tort i Reixac, fidel laic, nascut el 1895. Tots dos van morir màrtirs durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola, víctimes de la persecució religiosa dels anys 30. I ho van fer oferint un testimoni de fe i de compromís amb l'Església i amb Crist. Aquesta beatificació serà presidida pel cardenal Marcello Semeraro, prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants, i concelebrada pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, també pel bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i pels dos auxiliars de Barcelona, David Abadies i Javier Vilanova. Els dos futurs beats representen exemples de vida cristiana des de diferents vocacions. A la parròquia de la Sagrada Família, a la Basílica, estaran disponibles de dilluns a divendres les invitacions per anar-hi de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. També a la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell es podran obtenir els dimecres des de 6:15 fins a 7:45 de la tarda, i al bisbat de Terrassa es distribuiran de dilluns a divendres de 9:15 a 2:15. El papa francès demana pregària pels pares que han perdut un fill en la seva intenció per al novembre, mes que acabem d'iniciar. Francesc invita tothom a pregar perquè tots els pares i mares que ploren la mort d'un fill o una filla trobin suport en la comunitat i obtinguin de l'esperit consolador la pau del cor.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? Palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres sostenidos por la fe ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón.
Intenció de pregària del Sant Pare per al novembre, el mes en què tradicionalment l'Església recorda tots els fidels difunts. I parlem d'una iniciativa empresarial i social al servei del dol. Es diu Agraïments i és el fruit de tot un mestratge d'una trajectòria personal en la gestió econòmica i social, com també en equip. La seva impulsora, Remei Capitan, ha anat sumant nous aprenentatges que ella mateixa considera essencial per optar a una vida plena i a una mort digna. La mateixa Remei Capitan, gerent de l'empresa Agraïments, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel que aquest és un servei per acompanyar, però sobretot per valorar la vida.
Bé, Agraïments neix d'un moment d'inflexió a la meva vida, a la banca. Per motius personals decideixo deixar-la, perquè arran de tots els anys d'haver estat en comunió absoluta amb les persones, amb la meva família, tinc tres fills, estic casada, i reviure els moments més complicats de el que abans eren els meus clients sempre coincidia en que eren els moments on tenien una persona malalta, una persona difunta. El comiat religiós és el que els acull, perquè són cristianes catòliques i ho tenen post-fàcil, però cada vegada més hi ha l'altre bagatge de persones que no tenen, no?, on sostenir-se llavors a l'últim moment. I aquí és on vaig dir, bueno, els he d'ajudar.
Remei Capitan també ha recordat que allò que organitza l'empresa Agraïments està pensat per a totes les conviccions religioses i personals.
Jo ofereixo un acompanyament en el moment de la mort. Si és per una patologia, una enfermedad llarga, evidentment la paraula fàcil és complicada en aquests moments, però sí que és més fàcil, doncs, perquè inclús la persona que està ja en el moment de la mort em pot dir exactament com ho vol i de la manera que ho vol. És com la preparació la puc fer amb més temps, però si la mort és inesperada, com sempre és, normalment a les 24 hores em reuneixo amb la família, parlo amb ells les hores que convinguin. Evidentment, si una família vol, doncs mitja hora, si vol tres hores, bueno, doncs buscar aquell espai que ens ho permetin, doncs per poder fer aquest comiat tal com la família demani, sempre de la mà de la família. Ells són els que em guien i em porten.
Remei Capitan, després de més de 20 anys com a directiva de banca amb diferents responsabilitats, assegura que la seva veritable passió és ajudar les persones en moments difícils de la seva vida.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
I dos apunts breus. El papa ha expressat el seu elogi i ha beneït d'alguna manera els projectes dels hospitals de campanya que l'han visitat aquest cap de setmana en una audiència al Vaticà on han participat els responsables de l'Hospital de Campanya Santa Anna de Barcelona, Peyo Sánchez i Xavier Murlans. Francesc els ha animat a continuar perquè aquesta serà una de les herències que deixarà, ha dit, un cop complert el seu pontificat. El pontífex també ha saludat Lucía Caram, el sacerdot asturià Ángel García, el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, i ha elogiat que siguin solidaris 24 hores, ha afegit. Un tango compost per Xavier Murlans, Francesco Adelante, així es titula, va ser la benvinguda musical que el grup d'Esglésies Hospital de Campanya va voler donar al Sant Pare a la seva entrada a la Sala Vaticana, on va tenir lloc l'audiència. El papa va rebre, sorprès i divertit, la iniciativa de la cinquantena de voluntaris que, liderats per Lucía Caram, Peyo Sánchez i el padre Ángel, van portar als murs vaticans. Una mostra més d'aquesta església d'acollida i alegria que, segons va dir el pontífex, funciona 24 hores i que es tradueix especialment en un treball de desenvolupament i solidaritat amb els més pobres. I aquest dilluns al matí el papa ha presidit a la Basílica de Sant Pere del Vaticà la tradicional missa en memòria dels 7 cardenals i el centenar llarg de bisbes que han mort tot aquest any 2024. A partir de la frase recollida per l'Evangeli de Lluc, Jesús, recorda't de mi quan vinguis a establir el teu regne, el pontífex ha recordat els purpurats i prelats morts i ha dit que el condemnat, Jesús, representa tothom i podem donar-li el nostre nom. Així ha començat la seva predicació, en què ha demanat meditar sobre aquesta acció, la de recordar, que significa portar de nou el cor i tornar a posar el cor. Francesc ha dit que el Senyor escolta la pregària del pecador fins a l'últim moment, com sempre, i que, traspassat pel dolor, el cor de Crist s'obre per salvar el món. Acull, moribund, la veu del qui acaba la seva existència en aquest món. També ha subratllat que Jesús mor amb nosaltres perquè mor per nosaltres.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya han organitzat un any més per tot el novembre la cadena de pregària per les vocacions. Aquest any, amb el lema Facis la vostra voluntat, els responsables de pastoral vocacional inviten tots els creients, les famílies i les comunitats cristianes, sobretot les parròquies, a pregar per les vocacions, el sacerdoci, com també el matrimoni i altres estats de vida. En el missatge del bisbe d'aquest àmbit a la tarraconense, Salvador Cristau, el també titular de la diòcesi de Terrassa recorda que sovint oblidem que som criatures de Déu i volem anar a la nostra, però és Jesús qui ens ha ensenyat a pregar demanant que es faci la seva voluntat. Cristau comenta que en un món que ens empenya a l'individualisme, a la subjectivitat i a una llibertat malentesa, la vocació de cadascú sempre hem de pensar que és el millor per a la pròpia persona i també per a l'Església i per al món. Cada diòcesi té 3 dies assignats fins a completar els 30 del mes de novembre. Per exemple, Tarragona s'encarrega dels dies 1, 11 i 21, Barcelona el 8, 18 i 28, Sant Feliu de Llobregat el 9, 19 i 29 i Terrassa els dies 10, 20 i 30 de novembre. La resta de diòcesis amb seu a Catalunya tenen els altres dies acabats en les xifres que van del 2 al 7. Però més enllà d'aquestes qüestions tècniques, volem parlar sobretot de la iniciativa amb Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Mossèn Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Com està organitzada aquest any la cadena de pregària per les vocacions, que suposo que va en la línia dels anys anteriors, també?
Sí, totalment en la línia. Bueno, com has explicat molt bé, es tracta, doncs, de... doncs, que estiguem totes les diòcesis pregant per aquest tema de les vocacions, que és un tema que el Senyor ens demana, no? que preguem per demanar que canviï segadors els seus sembrats. I llavors doncs, ens hem ajuntat per fer això, no? Totes les diòcesis de Catalunya amb iniciatives, no? De cada diòcesi i de cada parròquia doncs, pot prendre iniciatives. Però hem fet un document que en el cas de Barcelona va arribar en el full dominical de fa dues setmanes i també està a la web. I bueno, doncs això s'anima a través de testimonis i una pregària a ajuntar-nos tots a pregar per les vocacions.
Mm-hmm. Sí, efectivament, en aquest suplement hi ha els testimonis del monjo de Montserrat Jordi Puigdevall, del prevere acabat d'ordenar a Terrassa Javier Bausili, d'un jove matrimoni, el Miquel i la Laura. De quina importància té per l'Església presentar aquestes històries vocacionals de la vida real? Aquestes i les que es puguin presentar en àmbits més petits?
Sí, avui ens ajuden molt a tots, a nivell personal jo també ho dic, no? Aterrar les idees, no? I veure gent que va avançant en el camí, que et pot ajudar a veure quin és el teu. I per això doncs, creiem que és molt important doncs, escoltar, veure, parlar amb testimonis, no? I presentar uns testimonis de persones que ja han fet camí, doncs segur que il·luminen a molts altres que estan buscant.
Uh-huh. Avui parlem amb Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Si una comunitat cristiana concreta organitza una pregària per les vocacions, pot demanar d'alguna manera formar part de la cadena o fer pública la iniciativa posant-se en contacte amb el seu delegat, per exemple?
Sí. Pot escriure'ns un mail, el mail que tenim, a vocacions@arcbcn.cat i després també participar de la xarxa de 24 hores. Tenim una xarxa de 24 hores per pregar per les vocacions. Uh-huh. Llavors nosaltres apuntem i mirem que sempre hi hagi algú. I després també existeix una web que és cadenadepregaria.cat que també serveix per això, per poder comunicar-nos.
I a més també el web diocesà de Barcelona, vocacions.barcelona, també la donem a conèixer.
Exactament, sí. Aquesta web està molt bé, l'hem preparat amb molt carinyo.
Molt bé.
Encara queda algun apartat, però està molt bé aquesta web.
Aquesta iniciativa de vocació 24 hores també és interessant. La va impulsar, de fet, fa poc temps el cardenal Omella, oi, a Barcelona?
Sí, efectivament. El cardenal va demanar doncs, que es fes aquesta iniciativa, no? d'ajuntar-nos sempre a pregar per les vocacions, totes les vocacions, no? Perquè potser més en una altra època es parlava més de capellans i monges, però necessitem vocació cristiana de batejats que visquin la fe a tope en tots els àmbits de la vida cristiana, no? En la vida matrimonial, en la vida de laïcat, en la vida del diaconat permanent, també, que ara està agafant des del Concili doncs, molta força i que estan ajudant tant, no? I estan sortint a la llum aquesta vocació que estava més amagada, no?
Sí,
efectivament. I doncs això, totes les vocacions. Sí.
Totes les vocacions, efectivament, no ens enganyem, ens falten sacerdots, però és que, de fet, les vocacions, oi, mossèn Jordi Domènech, s'alimenten entre elles. Si hi ha famílies sòlides, hi haurà vocacions al sacerdoci, no? I si hi ha vocacions al sacerdoci, hi haurà sagraments. En fi, podríem posar aquí tota la cadena, si em permet la paraula de la iniciativa, la cadena de vocacions. També s'ha elaborat com cada any una pregària de referència o pregària oficial, aquesta vegada centrada precisament en sintonia amb el lema a demanar fer la voluntat del Déu Pare i també la persistència en aquesta petició. Però es pot pregar de moltes maneres, oi? És a dir, no cal seguir aquesta pregària, que pot anar molt bé.
Sí. Pots fer-ho com vulguis, al carrer, fent el rosari, a una adoració a la parròquia, a una pregària davant la creu, a una eucaristia, la litúrgia de les hores... la manera que cadascú li surti a parlar amb el Senyor d'aquest tema.
Sí. Bé, i finalment, quin sentit té que sigui tot el mes de novembre, a banda de la participació de totes les diòcesis, les esglésies locals, el fet que es faci al novembre, ja des de fa uns quants anys, té algun sentit, mossèn Jordi?
Doncs, bona pregunta, eh? Jo crec que això ens unim a una iniciativa del Papa, no?, de fa temps, em sembla.
Sí,
això hauria d'investigar una mica.
No es preocupi, però en tot cas, es pot pregar tot l'any, òbviament, però el fet que sigui al novembre doncs, ens fa pensar una mica a tots, no?
Exacte.
De la importància de les vocacions. També potser que no coincideix amb el dia del seminari o amb la jornada de pregària per les vocacions, que és per Pasqua, en fi...
Exacte.
Queda com més equilibrat així el calendari de tot l'any.
Tot l'any, tenim tot l'any una mica més equilibrat.
Moltes gràcies, mossèn Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona feina també vostè al seminari com a formador, que em sembla que coordina, a més, aquest nou curs propedèutic de tots els seminaristes de Catalunya, oi?
Exactament, sí. Hem començat aquest any per iniciativa, també això sí que és iniciativa del Papa, segur,
sí.
No? d'unir els seminaris a molts llocs del món, i en concret a Catalunya, d'unir els tres seminaris, i hem començat aquest any
amb l'introductori.
Sí. Exacte,
l'introductori. Doncs que vagi molt bé amb els nous seminaristes, tant de Barcelona i Sant Feliu, em sembla que els de Terrassa estan pendents d'incorporar-s'hi del tot, però, i els d'altres diòcesis de Catalunya que estudien habitualment a l'interdiocesà, també situat aquí a Barcelona. Doncs gràcies, mossèn Jordi Domènech, i amb aquests aiguats que hem tingut aquest dilluns a Catalunya, que no facin mal a ningú. Suposo que els seminaristes estan bé i tot bé, no?
Estan perfectes, sí. Han vingut tots i estan tots bé.
Molt bé. Doncs molts ànims i una abraçada. Que vagi bé.
Vale, vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 14 de novembre. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits, que garanteix 100.000 euros per dipositar. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bussost Tera Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Comencem l'espai de la caritat, de l'amor als necessitats i al servei que ens porta cada dilluns Càritas Catalunya com a principal entitat col·laboradora. Fem un resum de notícies, avui molt centrat, lògicament, en les conseqüències de la Dana a la Comunitat Valenciana i a Castella-La Manxa. Càritas ha lamentat la pèrdua de vides humanes que s'han produït com a conseqüència de les greus inundacions, especialment a les comarques valencianes d'Utiel, Requena, la Foia de Bunyol, l'Horta de València i la Ribera, i també a la localitat de Letur, Albacete. Davant de la greu situació, Càritas va obrir la setmana passada una campanya per respondre a l'emergència, amb l'objectiu de canalitzar la solidaritat de la societat espanyola per ajudar Càritas València i Albacete en el treball de suport als damnificats. En una breu nota, Càritas Diocesana de València ha lamentat la mort de més de 200 de persones, segons el balanç actual, en aquesta comunitat, i es va posar a disposició de les administracions públiques per tot allò que es pugui necessitar. L'entitat ha coordinat els seus esforços amb l'Ajuntament de València per donar suport a les persones allotjades a l'Alqueria del Bàsquet i al complex municipal de la Petxina. Càritas València s'uneix així a l'Església i al seu arcabisbe, Enrique Benavent, que ha posat a disposició els mitjans necessaris davant la gravetat de la situació i col·laborarà en tot allò que calgui. Pel que fa a Càritas Albacete, destaquem que per part seva es va unir al dolor de les persones afectades per la Dana, que dimarts passat va arrasar la localitat de Letur, i es va posar a disposició Càritas de les necessitats de totes les persones d'aquesta localitat. Les persones que vulguin col·laborar amb la campanya poden fer-ho, ja ho avancem, a través del Bizum 00089 00089 indicant campanya València i Albacete o també a través del web caritas.es. Càritas Espanyola, per la seva banda, ha agraït el suport al grup Inditex davant les quantioses destrosses, els quantiosos danys en vides humanes i materials provocats per les greus inundacions en el marc de la relació de col·laboració que el grup manté des del 2007 amb la Confederació. Inditex ha decidit aportar 2 milions d'euros a la campanya d'emergència de Càritas. Amb aquest fons, Càritas prestarà ajuda a les diocesanes més afectades per aquesta dana en el treball de suport a persones i famílies damnificades, així com a reconstruir els seus centres i les dotacions danyades pel temporal. Inditex, a més, ajudarà a canalitzar les aportacions voluntàries dels seus treballadors. Càritas, a més, ha fet una crida als voluntaris perquè es coordinin amb les autoritats locals i les forces de seguretat en les tasques de neteja a les zones afectades per la dana, que ha causat greus pèrdues de vides humanes i danys materials, com ja estem dient. Dies després de la tragèdia, de dimarts, algunes localitats o zones continuen amb accés limitat. Càritas València manté diàriament el contacte amb les quatre vicaries que han patit amb més severitat el pas d'aquesta dana, encara que les comunicacions continuen sent complicades a causa dels talls de llum i la caiguda de línies telefòniques. En les zones més accessibles, com ara Aldaia, Benetússer, Alfafar i Sedaví, a l'àrea metropolitana, Càritas València ha començat a realitzar els primers viatges per portar aliments i altres utensilis, com ara mascaretes, guants i productes de neteja, i s'està intentant organitzar els espais de l'entitat catòlica perquè puguin acollir les persones més vulnerables que les diferents Càritas parroquials ja acompanyaven abans d'aquesta catàstrofe natural. Alguns municipis han sol·licitat a Càritas que sigui el referent en el suport i l'acompanyament a persones grans amb mobilitat reduïda per atendre totes les necessitats que puguin presentar-se. La situació és diferent en cada localitat. Moltes Càritas parroquials, en coordinació amb les autoritats locals, estan oferint aliments i acompanyant persones que han hagut de ser reallotjades en centres socials o pavellons. La prioritat de moltes Càritas està sent localitzar les persones que es trobaven en situació de vulnerabilitat. D'altra banda, més enllà de les conseqüències d'aquesta dana a València, va tenir lloc dilluns passat la visita de la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez, a la seu de la Fundació Centre Català de Solidaritat, el CECAS, de Càritas, un projecte de Càritas Catalunya. Va acompanyar la consellera, la directora dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió a Barcelona, Anna Vila. Aquest centre ubicat a Barcelona forma part del conjunt de 5 equipaments del CECAS que ajuden persones en situació de drogodependència, 3 a Barcelona, 1 a l'àrea metropolitana i un altre a Tarragona. Amb aquesta visita, la consellera volia conèixer de primera mà la situació d'aquestes persones i els serveis que ofereix la Fundació per millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar a partir i a través dels tractaments biopsicosocials i educatius. La trobada va començar amb una visita guiada als usuaris d'aquest centre i la consellera i directora de Serveis Territorials, totes dues, van poder conèixer de prop el funcionament del programa terapèutic i educatiu del CECAS per a la rehabilitació i la reinserció de persones amb conducta addictiva amb les drogues. Des d'aquest recurs, CECAS impulsa també diferents serveis de suport mèdic, psicològic i social, projectes de reinserció social, d'atenció a les famílies o programes de patologia dual per acompanyar aquelles persones que pateixen una addicció i un trastorn mental. Després, els representants de les dues entitats van mantenir una primera reunió de treball. També es va iniciar dilluns passat una nova edició de la campanya Cava amb Cor, organitzada per la Confraria del Cava Sant Sadurní i Càritas Catalunya amb el suport del celler de Can Roca. Cava amb Cor és una iniciativa solidària de la Confraria del Cava per aconseguir finançar beques, menjador i projectes socioeducatius per infants i joves atesos per Càritas arreu de Catalunya. Amb la col·laboració d'una vintena d'empreses amb cor, així es diuen, la majoria de les quals són empreses productores de cava. La Confraria del Cava i tots els cellers implicats han embotellat una edició especial dels seus caves amb una mateixa imatge perquè sigui fàcilment identificable en els punts de venda col·laboradors d'arreu de Catalunya durant aquesta tardor del 2024. Els 4 anys de vida de la campanya Cava amb Cor s'han venut més de 36.000 ampolles i s'han recaptat gairebé 110.000 euros. La iniciativa ajuda a pal·liar la cronificació de la pobresa que pateixen aquestes persones. Per la compra de cada ampolla, els compradors col·laboraran amb 2 euros que aniran destinats a la iniciativa Cava amb Cor. Per a més informació, teniu la web cavaamcor.cat. I la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya celebra que el govern hagi reprès el projecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, una demanda prioritària per a les entitats socials els primers 100 dies de govern. Això no obstant, reclama que el tercer sector social tingui un paper actiu en el desplegament de l'agència. Les entitats socials reivindiquen formar part dels mecanismes de governança de la mateixa agència, sobretot diagnòstic, planificació, producció i avaluació d'aquesta eina, i fan valdre la seva expertesa i trajectòria en la provisió dels serveis socials i l'acompanyament que actualment fan els gairebé 2 milions de persones en situació o risc d'exclusió social a Catalunya. Per a la taula, l'aprovació de l'agència és imprescindible per avançar cap a la necessària integració i coordinació dels dos sistemes, el sanitari i el social, amb l'objectiu de millorar l'atenció a persones que tenen necessitats complexes, no només les grans d'edat, sinó també altres col·lectius, com ara persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, amb malalties cròniques, amb autisme o amb situacions complicades derivades de drogoaddiccions o sensellarisme, entre d'altres. Fins aquí l'informatiu, de seguida el testimoni, molt centrat en l'ajuda de Càritas a València. És coneguda ja per tots nosaltres la tràgica situació que pateixen milers de persones a la Comunitat Valenciana i també a la província d'Albacete i algunes comarques del sud de Catalunya. Davant d'aquest episodi natural esfereïdor, les administracions públiques estan donant la primera resposta d'emergència. També s'han posat en marxa nombroses iniciatives de la societat civil. Càritas i les diverses entitats de l'Església s'han mobilitzat per col·laborar en l'ajuda material i espiritual. Per tractar aquests temes especialment importants sobre la situació que patim, comptem avui amb Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i també de Comunicació de Càritas Catalunya. Bona tarda, senyor Luis Miguel Luna.
Hola, bona tarda.
I contents de tenir-lo amb nosaltres, aquí a casa seva, en aquest espai. Molt bé. Bé, quina és la situació de la població de les zones afectades ara mateix per aquestes inundacions de la terrible Dana? Com ha afectat les parròquies d'aquestes zones, sobretot a l'arxidiòcesi de València?
Doncs bé, la situació encara continua sent molt, molt dura, bastant dramàtica per milers de famílies que hi ha allà. També, evidentment, doncs, ha afectat a totes les parròquies i les càritas parroquials, arxiprestals, interparroquials que hi ha doncs, a la zona. Molts del que serien doncs, els edificis han quedat també afectats, per la qual cosa doncs, l'ajuda que ja donaven tradicionalment abans de la Dana doncs, s'ha hagut de suspendre momentàniament. També alguns dels serveis que van començar a efectuar voluntaris de Càritas, que eren de les pròpies poblacions, doncs també a l'època de més en el moment de més intensitat també es van haver de replegar per preservar les seves vides, no? La situació és molt dura, però també cal dir doncs que la resposta que s'està intentant donar, sobretot per part de la societat civil, però també per part de les administracions públiques, començarà, i està començant ja a donar els seus fruits, més encara si precisament doncs, avui llavors ja comencen a remetre les pluges.
Doncs això és el que desitgem tots, tot i que precisament aquest dilluns han afectat aquestes pluges molt a Catalunya, el Baix Llobregat, el Barcelonès, aquí ben a prop de nosaltres. Quina és la valoració de Càritas sobre l'actuació de les administracions públiques que darrerament està tan qüestionada, no?, aquesta actuació, especialment la preventiva?
Bé, hi ha una part, diríem, que és la preventiva, que aquí podem entrar una mica en més detall, però hi ha una primera actuació que sempre és l'emergència. Llavors, clar, aquí el que cal tenir en compte que a tots ens agradaria que la capacitat de reacció fos la més ràpida possible.
És una emergència, per tant, cal actuar ja.
Sí, però evidentment, doncs, tot té una logística que per les persones que hem tingut l'oportunitat de participar doncs, per exemple, doncs, en incendis forestals i tot això, grans, doncs, veient que la logística és molt complexa. I, per tant, desplaçar, per exemple, doncs 20.000 per dir algun número, 20.000 militars, no és tan senzill com a moltes persones els hi sembla, perquè aquestes 20.000 persones, doncs, potser es passaran allà 15 o 20 dies. Vol dir que s'han de, allà els transports de tropes, s'han de muntar les tendes d'acampada perquè puguin dormir, ha d'haver-hi, evidentment, sí. Han d'esmorzar, dinar, sopar, altres els serveis de latrines, etc. I tot això té una complexitat logística que si no estàs en el dia a dia, doncs, o has participat en una acció d'aquest tipus, moltes vegades no la veus. Clar, la ràbia surt, perquè la ràbia surt, perquè dius... clar, però jo, per exemple, doncs, a nivell de família, doncs, tinc un cosí germà meu que treballa en una empresa amb maquinària passant per aquest tipus. Clar, però aquesta empresa, que segurament ja l'haurà trucat al govern espanyol, s'ha de desplaçar des de Saragossa fins allà. Clar, però són convois enormes, que van a 40 o 50 km per hora perquè la maquinària passant, les grans excavadores, les grans màquines... Clar, tot això costa. Que ho podem fer millor? Segur. Que si destinem més recursos a les situacions d'emergència a través dels diversos agents que n'hi ha, fantàstic. Però també hi ha una cosa que és molt important i és preguntar-nos per què passa això. Quines són les causes?
Clar, la clau és les causes i la clau és una mica les alertes que es van donar.
Bé, i aquí, doncs, no solament amb aquesta crisi, també amb altres crisis que hem tingut, de diversos tipus, per exemple, com són el tipus de crisis refugiats, és que ja han passat diverses vegades i no aprenem. És que no s'aprèn prou. És a dir, danes ja n'hi ha hagut anteriors a la Comunitat Valenciana.
Sí, sí.
I com és que no sabem, o els polítics, o els governs, o les administracions públiques, no arriben a un consens, a un acord, perquè hi hagin plans de contenció immediats. I clar, això és el que et sobta. No? També una altra cosa que ens preocupa moltíssim, no? Per què es construeix en zones que són fàcilment inundables? Que els geòlegs, que els geògrafs especialistes ja diuen que aquestes zones són fàcilment inundables. Per què s'ha construït allà polígons industrials? Per què s'han construït allà segones residències? Per què s'han construït també barris dormitori? En una zona que és fàcilment inundable.
Clar, clar. Terrible. Bé, podríem seguir dient moltes coses, però anem al que ens ocupa de manera primordial avui, que és la resposta de Càritas davant d'aquesta crisi. Quina ha estat la resposta de Càritas fins ara?
Bé, la resposta nostra sovint és una resposta que no es coneix gaire, perquè aquí cal dir que Càritas estava abans a la Dana, està ara col·laborant, i després, quan passi el focus mediàtic, la majoria de les nostres parròquies i Càritas parroquials i altres entitats d'Església continuarem a peu d'obra, per diríem d'alguna manera, per ajudar aquesta gent, no? Llavors, el primer que fem a Càritas quan es dona una situació com aquesta, i de manera immediata, Càritas Espanyola, a petició de Càritas Diocesana de València, ja va posar en marxa una campanya de captació de recursos econòmics. I també una de les coses que primer es fa és demanar a les Càritas implicades, Càritas Albacete, Càritas Diocesana de València, Segorbe, Castelló, i també, doncs, hi ha hagut una localitat de Conca, doncs, que facin un primer estudi de necessitats. Per què? Perquè necessitats hi ha moltes, però és que s'han de prioritzar. I el primer és que el primer és recuperar les persones que hem perdut, ajudar els vius, a que tinguin menjar, a que puguin dormir sota teulada... O sigui, les necessitats més bàsiques. Després vindrà tot el pas de la reconstrucció, no? Llavors, Càritas munta aquesta campanya, és una campanya d'ajudes econòmiques, hi ha gent que es diu, home, i per què no feu campanyes de recollida de roba? Mm-hmm. Quan Càritas és l'entitat que té més punts de lliurament de roba de tot Espanya. Clar, però què és el que passa? I ho comentava amb algunes persones que ens trucaven. Diu, nosaltres podem muntar una campanya aquí a Barcelona, però si fem una campanya de recollida de roba, en 3 dies tindrem milers de tones. Necessitem, per tant, doncs, unes naus industrials. Necessitem transport pels punts de recollida que vagin a les naus industrials. Necessitem centenars de persones que classifiquin això, que ho emboliquin, que ho retolin, i després necessitem el transport.
El millor és donar diners, vaja.
I llavors tu dius, oixa, això és fantàstic, i ho enviem. Clar, però és que aquest cap de setmana, si Càritas hagués fet una campanya d'aquest tipus i tinguéssim 40 camions per entrar a la zona zero és que no podem entrar. Clar. Per què? Perquè la immensa majoria de les vies estan col·lapsades, bueno, s'han trencat ponts, carreteres, etcètera, etcètera. Llavors, per tant, ha d'haver-hi unes prioritzacions i nosaltres què és el que farem? Tots els diners que la ciutadania confia en nosaltres, Càritas Espanyola, atenent les necessitats de cada una de les poblacions, enviarà els diners perquè es compri el que sigui necessari.
Important, important tot això. Per tant, el que hem dit abans, quan hem donat en una de les notícies, no, la referència a caritasespanyola.es,
sí, sí.
I també aquest bízum 00089, pels qui tinguin, sí, aquest modern sistema de, de traspassar uns diners.
Sí, i després aquí cal recordar que l'arquebisbe Enric Benavent, que, sí, que fins fa poquet doncs, ha estat bisbe de Tortosa.
Hem parlat diverses vegades amb ell. Sí.
El primer que va fer Monsenyor és posar a disposició del govern de la Generalitat Valenciana i del govern de l'Estat totes aquelles infraestructures que té l'Església Catòlica, que evidentment no pot posar les que estan a la zona zero perquè han estat afectades també.
Clar.
Però ja s'estan... Exacte, ja s'estan organitzant en les parròquies que estiguin fora de la zona afectada, doncs s'estan organitzant ja doncs, llocs per poder fer distribució d'aliments, de roba, voluntaris per anar a netejar els carrers, etc.
Sí, sí. Avui parlem amb el secretari de Presidència i de Comunicació de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, aquí a la veu de Càritas. Què pensa Càritas de les iniciatives solidàries de la societat en general? Perquè també una de les missions de Càritas, en casos com el d'aquesta emergència, és col·laborar amb altres realitats, també.
Sí, efectivament. O sigui, en principi, nosaltres veiem que la societat civil sempre, sempre, sempre té una resposta sorprenent. Sorprenent. Però també cal esmentar que hi ha algunes iniciatives que molt loables, però que més que poder solucionar un problema te'n creen d'uns altres, no? És a dir, per exemple, doncs, la tramesa de voluntariat allà, no? La tramesa de voluntariat d'altres comunitats autònomes serà vital, però en el primer moment és molt difícil, perquè com arriba aquesta gent? Per això, el govern de la Generalitat Valenciana, amb el que treballem colze a colze des de Càritas. Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, amb el que Càritas treballa colze a colze, doncs tant la Protecció Civil com la Generalitat van desaconsellar que anessin voluntaris en aquesta primera fase, perquè molts és que no podien arribar allà. I després hi ha també una altra qüestió important a tenir en compte, que és important tenir una formació mínima per quan es va de voluntari en una catàstrofe. Una formació mínima, tota una sèrie de mesures de prevenció. Ha d'haver un registre molt, molt exhaustiu de totes les persones que s'hi apunten. Per què? Perquè si tornen a caure les pluges i tot això i agafa aquests voluntaris allà, hem de saber qui ha arribat.
Han d'estar protegits d'alguna
manera. A quin punt, etcètera, no? És a dir, aquests voluntaris, quan arribin, que són necessaris, però que seran potser necessaris, doncs, més necessaris demà o demà passat, quan parin les pluges i llavors hi hagin les vies de comunicació que estiguin més obertes, no? Doncs llavors aquests voluntaris doncs, bueno, també necessiten esmorzar, dinar i sopar, perquè si un voluntari, jo me'n vaig tot el cap de setmana, m'agafo la roba que porto i una muda, però aquesta persona de bona voluntat doncs també necessita uns mínims per fer l'acció voluntària, no? Per tant, hem de valorar doncs, determinades accions que són molt positives i altres que potser d'entrada doncs, compliquen la situació, però que potser tenen un moment. És a dir, quan tot això passi, d'aquí un mes, continuarem necessitant voluntaris. Continuarem necessitant que hi hagi ajudes econòmiques, que hi hagi ajudes materials. Ho tindrem, però ja no sortirà els fons, ja no sortirà tant els mitjans de comunicació. Perquè això passa normalment
amb les
crisis. Sí,
passa, passa. És trist, però passa, certament. Bé, i a banda del que hem dit, i per ser clars amb els qui ens escolten, que també esperen aquest missatge, com poden col·laborar, com pot col·laborar la ciutadania amb l'acció de Càritas davant d'aquesta emergència a València?
Bé, com dèiem nosaltres, fem aquesta aposta doncs, per la col·laboració econòmica, però evidentment doncs, també el que podem fer és preparar-nos, totes les persones que vulguin, preparar-nos per una segona fase, que serà força immediata, per poder aportar les nostres mans amb la neteja, amb estar doncs, amb grups de nens, perquè, clar, les escoles han estat afectades, per tant, doncs, hi haurà molts nens i nenes que necessitaran doncs, de persones expertes en educació perquè vagin a ajudar els seus companys, que llavors hauran de improvisar doncs, en poliesportius, en cinemes, doncs hauran de... les escoles les hauran de fer allà i necessitaran també del nostre suport. No? La col·laboració econòmica, ja sabem que hi ha moltes persones que no els agrada, però és la més ràpida. És la més ràpida. Després ja tindrem també ocasió de fer moltes coses. No? Una cosa importantíssima també que convidem totes les persones que tinguin familiars, que tinguin coneguts, tan aviat puguin que els donin suport moral, que es truquin per telèfon, que es preocupin per les necessitats que tenen, que en el moment que les vies estiguin obertes que pugui haver una immensa col·laboració de família a família, d'amics a amics.
Aquest és el cor, de l'acció de Càritas i de l'Església, que va molt més enllà de la feina professional de molts psicòlegs, que també és necessària,
sí,
sabem
sí.
que s'està fent.
I evidentment, doncs, per part dels nostres preveres, de les persones consagrades, també hi ha una feina ingent a fer, que és l'acompanyament espiritual.
Uh-huh.
S'han mort moltes persones, les xifres encara s'incrementaran més, malauradament s'incrementaran més, i per tant hi ha moltíssimes persones que necessitaran consol.
Uh-huh. I tant que sí.
I llavors, bueno, doncs està a les mans de tota la immensa comunitat cristiana, i específicament doncs, de les zones que estan ara afectades, que tinguem això molt present.
Mm-hmm. Vostè deia abans, senyor Luis Miguel Luna, que hi ha hagut factors que han facilitat que s'hagi produït aquesta tragèdia, evidentment no desitjats pel cor de l'ésser humà, però sí que són realitat. La construcció en zones inundables, les alertes tardanes, la manca de previsió, a vegades potser també molts ciutadans que poden caure en la imprudència, més o menys inconscient o més o menys conscient. Però la pregunta clau és què podem fer perquè no es repeteixin emergències com aquesta. Potser em dirà, no construir en aquestes zones.
Bé, o sigui...
Regular les alertes més ràpides. Aquest matí a Catalunya s'han rebut alertes, oi?
Sí,
amb molts mòbils.
Això és, evidentment, això és un element fonamental perquè la gent rebi aquestes informacions, no?, i siguin el més ràpides possibles, no? Això és un element. L'altre element també importantíssim és la prevenció. Vull dir, o sigui, deixem de construir en zones que hi ha torrenteres. Jo sóc de l'Aragó i recordo doncs, el càmping de Viesques, no?, que va morir 200 també i pico persones.
Sí, l'any 1996, a l'estiu, recordem-ho.
Doncs això, doncs bé, no estaven, el càmping estava en una torrentera que feia anys que no passava res, molts anys, però va haver-hi un episodi de gota freda i llavors doncs, bueno, se'n van dur tot per endavant. Moltes torrenteres, moltes zones no estan, de muntanya, no estan ben netes. Llavors, per això ens trobem que, clar, quan hi ha una gran tempesta, una dana, doncs llavors, què fa? Que arrossega tot el que es troba al seu pas.
Sí, sí.
Hi ha coses que és normal, però clar, però si n'hi ha molts arbres al costat dels barrancs, els barrancs estan bruts, si no hi ha petites preses de contenció per anar frenant l'impuls que té l'aigua, és clar...
Sí, sí, l'aigua és implacable, la necessitem per viure, però és implacable perquè necessita aquests canals per expandir-se, no?
I després hi ha un apunt molt breu, també hi ha un apartat molt gran, que ja l'apuntaves, que és el tema del comportament de la gent, la sensibilització. Després del terratrèmol més gran que va patir al Japó, totes les escoles, a tots els nens i nenes de totes les escoles, se'ls va formar per si hi havia, precisament, com havien d'actuar si hi havia un nou terratrèmol.
Doncs déu-n'hi-do, tota aquesta feina és llarga, esperem que es pugui fer bé per evitar tragèdies com aquesta. Gràcies, Lluís Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya. Una abraçada i enhorabona per l'acció de Càritas, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada molt forta per totes les persones damnificades i les seves famílies.
I Molt breument, el que ens doni temps per alguns apunts d'agenda. M4 Social, el projecte d'innovació digital de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, amb el suport de l'àrea metropolitana de Barcelona i col·laboració del Consorci Local Red i City Lab, organitza la jornada d'innovació digital per una millor atenció a les persones. Serà aquest dijous de 9:45 del matí a 2:45 del migdia al City Lab de Cornellà, a la plaça de Can Surís de Cornellà de Llobregat. Aquest dimarts, dia 5, i els següents del mes de novembre, de 12:00 a 2:00 del migdia, al Seminari de Barcelona, Càritas Barcelona fa un curs sobre elements clau de la pobresa social de l'Església. També hi ha l'opció de fer aquest curs en horari de tarda, de 4:45 a 6:00, en aquest cas dimecres, els dies 6, 13 i 20 de novembre. Fins aquí la veu de Càritas. Fins aquí Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Seguim molt pendents de les conseqüències d'aquests aiguats, especialment aquest dilluns, també a Catalunya. Recordeu que us acompanyem a 6:45 del matí, a 7:00 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 de la tarda. Adéu-siau!